dues cancel·lacions.
Es tracta dels trajectes entre Eivissa i Formentera de les 11 i les 3 del migdia de la companyia Aquabus.
Això en una jornada en què les illes estan en alerta groga per fort onatge i Mallorca i les Pitiuses per vent. Temperatures tenim 17 graus a Andratx, Mallorca, 18 a Sant Antoni de Portmany, Eivissa i 17 a Maó. Arribem així a les 12 i 4 minuts, les notícies tornen a la 1.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
Sí, sí, començam la quarta i darrera hora del dia i en aquestes hores aproximadament tindrem sempre un avanç d'allò que els nostres companys informatius i d'esports estan preparant. Neus Mercant.
Bon dia.
No saps l'alegria que me fa tenir-te aquí de vora meu.
Igualment.
T'ho dic de veritat. Sí, però avui crec que puc esbrinar en què obriràs informatiu.
Amb el temps.
Amb el temps.
No. No, avui estem molt pendents, des de primera hora del matí, del judici, del primer dia de judici del cas Nus. No, el tenim tot controlat.
Tot controladíssim, amb entrades a més de Carmen Moreno, tots els butlletins informatius, en José Galindo per allà, tota una feinada
Marta
que
estàu
fent.
També,
Marta Pujalto, sí. Efectivament. I supos que ordenar tota aquesta informació, que des de les 9 i mitja aproximadament que s'ha iniciat el judici, ens va arribant, no?
A aquesta hora, si vols, podem dir que la defensa de la infanta Cristina ja ha demanat que se li apliqui a la seva clienta la famosa doctrina Botín, per evitar que hagi de declarar a partir del 9 de febrer. Manos Limpias, que exerceix d'acusació popular, també ha avisat a primera hora que recorrerà de produir-se aquesta decisió. Fora de la sala, com deia, centenars de periodistes, d'IB3 Ràdio també, han seguit de prop l'arribada de tots els acusats, en total 18. El moment àlgid s'ha produït a les 8 i 10 del matí, quan han arribat junts la infanta Cristina i el seu marit Iñaki Urdangarin. No han estat escridassats aquesta vegada, com en altres ocasions, perquè els manifestants republicans encara no havien arribat a aquella hora a la zona. Han arribat de vés les 9.
No
s'ha produït aquella imatge. Avui hem de recordar que es presenten les qüestions prèvies, que les tres jutgesses s'han de deliberar i resoldre abans d'una data concreta, és la del 9 de febrer, quan comencin totes les declaracions.
I a part de cas nos, tenim altres temes, altres arguments informatius, suposo, que...
Doncs sí, per exemple, estem en alerta groga per mal temps, això ha afectat, per exemple, les connexions marítimes, i en aquests moments, a les 12 i 7 minuts, tenim encara el port de Ciutadella tancat.
També molt pendents d'aquestes adversitats climatològiques que es poden condicionar el dia a dia. Alguna cosa més que poden destacar perquè els oients estiguin pendents d'aquest informatiu?
Doncs del món de la música, ha mort
sí,
David Bowie, als 69 anys. D'un càncer, recordarem tota la seva trajectòria a l'informatiu migdia a partir de les 2.
Neus, moltíssimes gràcies i enhorabona. Tornes a aquesta franja que ja veuràs ocupar i locutar durant un temps. I estic tan convençut de que ho faràs tan bé que desitjar-te sort quasi està de més.
No, però no, bé. Mai està de més, gràcies.
Miqui Tous!
Com va?
M'han dit que hi ha dos fans en aquesta ràdio de David Bowie i tu ets un d'ells.
Som un d'ells.
Tens tots els discos.
Sí.
I estàs afligit.
Sí, no, m'estic trist i me sap molt de greu, però bé, la vida continua.
És un gran de la música, no sé si també t'afligeix una mica, t'entristeix el fet que el Mallorca no acaba d'arrencar, no acaba de tirar, no?
Desafortunadament estan més avedats, no comptar dilluns que el Mallorca no guanya, no hi ha manera. Tu comentaves ahir nova derrota, 3-1 al camp de la Còrdoba, i una derrota que més afegeix que el Mallorca entra en posicions de descens. Després de 9 jornades, el Mallorca ocupa la primera posició que fa que baixi a segona B amb 20 punts, a un ja de la permanència, i ara s'obri moltes incògnites. Avui Majete Molango ja presenta dos nous futbolistes, dues noves incorporacions del mercat d'hivern, són en Pol Roig, que arriba procedent del Sabadell, i també en Adrián Colunga, que no tenia equip, arriba lliure, és un davanter i també serà presentat a Eurobaixa, però com te deia, s'obrin moltes incògnites perquè, a més del fitxatge, hem de saber què passa amb Pepe Gálvez.
Efectivament.
Després d'aquesta derrota, està molt qüestionat el tècnic, dur 5 partits a la banqueta, el resultat no ha estat el que esperàvem, i ja sonen dos noms amb força per ocupar la banqueta, dos vells coneguts de l'afició del Mallorca, com són Fernando Vázquez i també Joaquín Caparrós, que ja n'hi ha. Per tant, estarem pendents de veure qui serà l'elegit per Molango per ocupar la banqueta del Mallorca. Avui és una mixta partida d'Unicinc amb els nostres habituals, Antolo Ramon, David Gui, Dani Barjacoba, també amb Antoni Fuster, que torna a l'expedició de Còrdoba.
Sí,
saben quin ambient se respira a l'expedició del Mallorca, que suposo que no deu ser molt bo.
Miqui Tous, tot això a partir de la una, zona mixta, i a les dues, el Nous Mercant, l'informatiu migdia. Tots i 10, i també en aquestes hores tenim previst fer un repàs a aquelles portades dels mitjans digitals, també les xarxes socials, que de què s'està parlant durant el matí. Avui és bastant fàcil, no sempre serà així. Mònica, Lluís...
Et senzill, avui,
no? La veritat tothom que hi ha... pendent, i a més tothom bastant coincident, no?
Sí, hi ha una sèrie de temes que són portada, que són notícia, i tant a xarxes socials com Twitter, com en els mitjans digitals, ocupen els llocs més destacats. En Lluís ha estat mirant aquest digital i dèiem, no, poqueta varietat, t'ha costat trobar.
En Lluís ha tingut temps de mirar els digitals, cosa que ja...
I li ha costat, no sé si li ha costat molt trobar un titular que sigui una miqueta diferent.
No, més o manco tots, com explicava en Neus fa un moment, tiren per aquesta defensa que ha fet el missè de la infanta Cristina de forma vehement per l'aplicació de la doctrina Botín, del que està succeint a la sala de judicis del cas Nos, la intervenció de les defenses dels acusats per plantejar aquestes qüestions prèvies copen fins ara les portades de totes les edicions digitals dels mitjans, que es van actualitzant. Hem de pensar que tots aquests mitjans tenen periodistes allà, allà dins de la sala, i aleshores estan fent seguiments en directe amb els periodistes que tenen allà d'ahim i van actualitzant aquestes informacions. El diari de Mallorca titula ara mateix: Silva demana aplicar la nul·litat de responsabilitat per a la infanta, referint-se a aquesta exposició feta pel seu missè. La mateixa línia El Mundo amplia la informació sobre aquesta línia de defensa titulant que la Fiscalia i Senda demanen que s'apliqui la doctrina Botín a la infanta. Com dèiem sobre això mateix, en la seva edició digital, el diari Última Hora apunta que la defensa de la infanta apel·la a la jurisprudència consolidada del Tribunal Suprem en aquesta demanda per l'aplicació de la doctrina Botín. I en aquesta mateixa línia, per exemple, El País apunta que el missatge de la germana del rei ha dit de forma vehement que s'estan vulnerant els drets fonamentals de la seva client mentre que no s'apliqui aquesta doctrina.
Tot això és el que s'està parlant, un poquet intentant també aportar llum sobre la teòrica confusió que hi ha sobre les dues doctrines i qui se podia aplicar en aquest cas.
Exacte, més o menys, com veig, les edicions estan aprofundint, titulant segons les actualitzacions que deim, perquè aquesta vegada, moltes vegades, a les edicions digitals, els seus diaris fan informació de les agències, en aquest cas, però tenen els seus propis professionals que estan allà actualitzant i és de manera... tots centrant-se en aquesta defensa de la doctrina Botín, però cadascú des de diferents vessants. Al marge del judici del cas Nos, estan passant tantes coses aquest matí, la investidura del nou president de la Generalitat catalana, per exemple, Carles Puigdemont, que és avui un altre referent informatiu, i el successor d'Artur Mas s'acomiada ara mateix del càrrec com a batlle de Girona, mentre que la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, ja ha sol·licitat a la Casa del Rei l'audiència per complir el requisit de comunicar-li el nomenament, un fet del que se fan ressò sobretot en els mitjans catalans.
Algun tema més a destacar, a part sí, del cas Nos i de Catalunya?
Sí, com ens deia Anna Neus, la mort d'una icona com David Bowie, que hem conegut a primera hora, que ha causat un fort impacte en el món de la música i la cultura en general. Els mitjans, en les seves edicions, estan recordant la seva figura i repassen la trajectòria de Bowie en distints articles obituaris.
Mònica, acompanyen les xarxes socials en aquests mitjans de comunicació que se centren en Nos o van per una altra banda?
Primer Bowie, després Nos. Bowie, evidentment, és encara més internacional i... centra avui totes les mirades i molt d'aquests tuits. Han dedicat al seu fill, ho ha comentat i ho ha anunciat a la mort de David Bowie a través de Twitter, ha demanat respecte i a més ha anunciat que tancava els comptes oficials de David Bowie per rendir-li una mica d'homenatge, no? Hi ha moltes reaccions, per exemple, el primer ministre britànic, David Cameron, ha dit que va créixer escoltant Bowie, l'ha qualificat d'un mestre de la reinvenció i un geni, és el que ens ha deixat. També Russell Crowe, actor australià en aquest cas, diu que vaig estimar la teva música, te vaig estimar tu, una de les millors actuacions que he vist mai, i fa referència a un àlbum de l'any 73, Pin-ups. És el tema en aquesta hora més comentat, tothom en fa referència, però també, evidentment, nos. Una curiositat, hi ha dos hashtags, nos amb accent i nos sense, aquestes coses sempre passen, els dos són vàlids, els dos van, però són diferents. Hi ha gent que posa nos amb accent, que és així com és correcte, i d'altres...
La tendència a l'estat espanyol en aquest moment és el hashtag sense accent, ho dic perquè ho tenc aquí davant, David Bowie, quan tu ho dius, després nos, sense accent, però...
És allò que passa de vegades, eh? Hi ha molt de vídeos de la sala de premsa, en aquest cas, de gent que va mostrant imatges, i també una imatge que s'està fent viral, que ets a desfiscar l'Orrac en el seu despatx amb un carrito d'aquests de Mercadona. On fa
sí, ho ha comentat Xisco Nadal, una imatge molt
i
curiosa.
I com dèiem, segueix en aquesta hora sent viral, perquè hi ha molta gent que l'està comentant, per exemple, entre altres, Lucía Echeverría, que diu, a mi un fiscal que defiende a una ladrona i roba el mismo carritos de Mercadona, pues buena espina bueno, no m'era.
No sabem si l'ha robat.
Clar que no, clar que no,
però no si s'ha robat.
Tothom fa tot
volen creure que no.
De locuracions. I després també s'està recuperant una entrevista que en aquest cas va concedir Iñaki Urdangarin a IB3 Televisió. Maldita hemeroteca la recorda i diu Urdangarin se quejava de que iba apurado econòmicament i fan referència en aquesta entrevista que en el seu dia varen poder veure a IB3 Televisió. Són els temes més comentats.
La recordam i a més ahir va fer un recordatori precisament el programa Dues Voltes que va emetre part un fragment d'aquesta entrevista que li feia Fernando Suárez a la primera etapa d'IB3 Ràdio. I de Dues Voltes parlam ara mateix. Dolphins can swim, though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
A IB3 Ràdio, al dia.
Dots i 16 minuts, ahir començava a les 9 i mitja del vespre una nova aventura, en aquest cas televisiva. Varen ser hores de bona televisió, de bona informació i tot conduït per la Neus Albis, que és un referent en aquest sector, en els mitjans de comunicació, una companya a la qual admiram i estimam. Neus Albis, bon dia.
Bon dia, encara me fareu plorar.
Enhorabona, perquè vareu tenir tots aquells que havien de dir qualque cosa del cas Nos. I a més t'he de dir una cosa, que ja la saps perquè s'ha de dir en directe, tens el rècord de mantenir en el jutge Castro davant un periodista, mai s'havia aconseguit, més enllà d'un minut, minut i mig, i tu el vares tenir ja 3 minuts sí, i mig a la rampa.
Quan baixava hi va un moment que el vaig haver d'aguantar un poquet el braç, perquè ja m'ho fugia, però vaig aconseguir que se tornés a aturar un poc més, i així vàrem arribar fins a que pràcticament 4 minuts que vàrem poder parlar amb ell.
Com va anar, Neus? Perquè supos que anir vist en aquestes alçades de la pel·lícula ja tens pocs, però bueno,
no,
el repte era important.
No, Rafa, no creguis. Ahir n'hi havia d'anir vist, supos que avui tu també en tenies, perquè
sí, sempre,
diuen també
clar.
Que quan no estan nerviosos també mala senyal, no? És a dir, jo crec que anir vist n'hi ha d'haver, però és vera que era un programa que, com se va veure, hi havia molta feina feta prèvia, I la meva feina era bàsicament aconseguir que tot i que vés, perquè va ser un programa llarg, però ja saps que els minuts passen molt aviat i aleshores havíem de donar veu a tothom, perquè és una història amb molts protagonistes, i com a mitjà públic i com a mitjà de comunicació, la nostra feina era intentar donar totes les claus, perquè va més enllà, no?, de dir si Doctrina Botín sí o no, si una infanta hi és perquè és infanta o volen que no hi sigui perquè és infanta, és a dir, han d'intentar anar una mica més enllà i anar als arguments jurídics d'un costat i de l'altre.
Mm-hmm. Competíeu amb totes les, o algunes de les grans televisions, evidentment també centrant-se en aquest cas, amb una entrevista en primícia amb el Manco Televisivament, amb en Diego Torres per La Sexta. Era un dia difícil, però repeteix, Baró tenia allà tothom que havia de dir alguna cosa, en l'entrevista també amb el fiscal Orrac.
Sí, que aquí, Rafa, perdona aquest detall, sí, perquè sí. Ara escoltava quan Mònica i tu parlàveu d'aquest carretó, vull donar fe que el carretó, quan nosaltres vàrem anar al despatx de Pedro Orrac per enregistrar aquella entrevista, era dins del despatx, el vam haver de treure perquè prou petit era aquell despatx, perquè hi cabéssim nosaltres amb aquell carretó allà de dins. No, i no només n'hi ha un, dit la Fiscalia Anticorrupció, n'hi ha més, i sí, és una imatge també dels mitjans amb els quals compta la justícia, que no deixa de ser també un símbol, no?, de tot allò que els hi fa falta.
Volen pensar que estan cedits altruistament per aquesta marca de supermercats per contribuir també al bon funcionament de la justícia. Neus, tot això va seguir a tall de prèvia i avui més. Avui supos que ordenau tota aquesta informació que es derivarà del judici, que tindreu més testimonis, més protagonistes. Avui a partir de quina hora?
Després també del Notícies Vespre i de la informació meteorològica, al voltant de les 9:25 minuts, començant aquest segon dues voltes, i com dius, avui explicarem més el que hagi passat avui. Ahir del que es tractava era de resumir, en certa manera, els prop de 5 anys d'instrucció, i avui és explicar aquest primer dia de judici amb moltes veus i també per destacar amb un protagonista. Diuen que el protagonista absent en el judici avui és el jutge Castro, és evident, però hi ha una altra persona que hi havia de ser, que havia de presidir aquest judici, que és Juan Pedro Llanes, que no és, i que serà avui vespre el plató de dues voltes. Per tant, ens interessa avui veure com ha viscut un dia que en principi havia de viure d'una manera tan distinta.
I tot això, ahir avui, però a partir de dimecres, comença, diguem, la normalitat de dues voltes, i aquesta normalitat en què es tradueix a nivell d'horaris, a nivell de continguts?
A nivell d'horari vol dir que serem a partir de les 5:00, 5:10, cada dia, de dilluns a divendres, una hora i mitja de programa, una hora i mitja en què intentarem fer això, fer dues voltes a l'actualitat, anar una mica més enllà, perquè estem enmig de dos informatius, no enmig, perquè després de nosaltres va un programa de directes, però vull dir que sí, la informació passarà per nosaltres també cap vespre, intentarem anar una mica més enllà, el que vosaltres també fareu a la ràdio cada dematí.
Efectivament. T'escoltarem, te veurem i t'agudirem. Moltíssimes gràcies, Neus. Molta
gràcies
sort per avui.
Gràcies a vosaltres i molta sort.
Igualment, companya, molta merda.
Adéu.
El dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Abans de seguir, parau atenció.
Quan veus, per a tu només és una llauna. Els recicladors amb 80 llaunes poden fabricar una llanda de cotxe. Si les deposites al contenidor groc, podem aprofitar-les. Ja no seran residus, seran un recurs per reutilitzar. És un missatge de TIRME.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
A IB3 Radio volem més informació. A les 7 comença la jornada amb l'informatiu matí, 2 hores per conèixer les claus del dia. A les 2, a l'informatiu migdia, sabem què passa i fem una previsió del capvespre. A les 7, analitzam la jornada i esbossam el panorama informatiu de l'endemà. I perquè l'actualitat no descansa, els caps de setmana, 2 edicions. A les 2 del migdia i a les 7 del capvespre. A més, informació puntual cada dia als butlletins horaris. Serveis informatius amb IB3 Ràdio. Més plurals, Més independents, més objectius, més informació.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
Continuem molt pendents quan són les 12 i 24 minuts de tot el que succeeix a l'EBAP, a l'Escola Balear d'Administracions Públiques, on s'està desenvolupant des de les 9 i mitja d'aquest matí la primera jornada del judici del cas Nos. I allà, la Carme Moreno, la nostra companya d'informatius, està per informar-nos puntualment de tot allò que està passant. Carme, bon dia. Quines són les darreres novetats? En quin moment estem d'aquesta primera jornada del judici?
Bon dia. En aquest moment estan intervenint les acusacions. La primera en fer-ho ha estat el fiscal Pedro Orrac. No ha fet una llarga intervenció, però ha estat molt clar i concís amb el seu argumentari. Ha començat dient que s'ha de defensar la legalitat vigent. Citant diferents sentències i juristes de prestigi, ha demanat que s'apliqui la doctrina Botín tant a la infanta Cristina com a la dona de Diego Torres, Ana María Tejeiro. El motiu pel fiscal és el que ha defensat sempre, és la manca de legitimitat del sindicat Manos Limpias per acusar quan no ho fa ni el Ministeri Públic ni tampoc Hisenda, en aquest cas que actua com a acusació particular perquè és l'afectat. Orrac també ha fet referència a una sentència del Tribunal de Biscaia que aplica la doctrina Botín o un ciutadà. En aquest sentit, diu que no seria just que allà a Biscaia s'aplicés la doctrina Botín i aquí, en canvi, no. També ha dit que suposaria una vulneració de la llei i una discriminació no justificada en cas de que el tribunal faci cas a Manos Limpias i no apliqui la doctrina Botín.
Gestos, posicionaments a part, alguna anècdota, Carme, tu que estàs allà seguint tot el que està passant, algun to més elevat que d'altre per part de les acusacions, què estàs percebent?
No, de moment no. Jo crec que el fiscal en altres ocasions, en fase d'instrucció, sí que fins i tot ha estat més dur. Fins i tot en el jutge José Castro li va arribar a dir que estava ficat en una espiral inquisitorial. Aquí ha optat per un to una mica més moderat. Sí que ha estat vehement en la seva intervenció, ha estat contundent Jesús Silva, l'advocat de la infanta, que també ha defensat que s'ha d'aplicar la doctrina Botín.
Està, sabem ja... Sí, no, t'anava a demanar, Carme, si sabem més o menys a l'hora que acabarà aquesta primera jornada, hi ha una previsió al respecte?
Està previst que acabi, que siguin jornades matinals. De moment el que poden dir és que va a bastant bon ritme. La sessió va a bastant bon ritme. Per exemple, també qui ha parlat ha estat l'advocat d'Ana María Tejeiro i de Diego Torres, l'exsoci d'Urdangarín, i ha fet una molt breu intervenció de tan sols un minut o dos. O sigui que les parts en aquest sentit estan sent concises i breus. Va bon ritme.
Molt bé, Carme, moltíssimes gràcies. T'escoltam. Bona feina.
A vosaltres.
Dotze 27 i és l'hora d'anar-nos fins a Madrid, on Vicky Bolaños, una companya periodista, ens pot oferir un testimoni directe d'allò que ha estat una de les notícies de l'any, un dels drames també de l'any. Va viatjar a Grècia el 25 de desembre, va estar fins al 9 de gener, és a dir, acaba d'arribar i ha viscut en primera persona l'arribada dels refugiats en aquell país. Ha estat concretament al camp de Moria, en l'organització Better Days for Moria. Mònica.
Sí, hem de dir que ara ho deies, evidentment Grècia és notícia, però ja no és els titulars dels mitjans de comunicació, però aquesta arribada de nins i adults des de Síria continua sent constant allà. L'emergència humanitària ha fet que milers de persones que fugen de Síria, com dèiem, s'hagin desplaçat fins a Grècia, que s'ha vist desbordada per aquesta arribada de persones de totes les edats. Hem vist moltes imatges d'aquests camps de refugiats, de les platges, també imatges que han servit per moure consciències, com la d'una de les periodistes d'aquí de les Illes, que, com dèiem, s'ha traslladat fins allà per viure de primera mà allò que estava passant. Vicky Bolaños, el passat mes de novembre, va veure una imatge de televisió, en aquest cas la d'un guarda costes que afordava una barca a la que viatjaven nins i adults, i això va ser el detonant, podríem dir, que la va fer decidir-se de traslladar-se fins a Grècia durant aquest Nadal, com des, i just acaba de tornar, o sigui que tenim oportunitat de poder parlar amb ella.
Vicky Bolaños, bon dia.
Hola, bon dia.
T'he situat a Madrid, i la veritat és que no estic segur que estàs a Madrid ara mateix.
Sí, ja llevo 8 años. Llevo 8 años viviendo aquí, sí.
Molt bé, ja has tornat d'allà. Arribaràs, si no m'equivoco, el dia de Nadal. On vas arribar i què et vas trobar, per començar?
Pues llegué, o sea, el viaje fue largo porque tuve que ir en barco una vez llegada a Atenas, tuve que coger un barco para conseguir llegar a Lesbos, no encontré vuelos. Y bueno, el mismo día que llegué fui a una sesión orientativa que hacen todos los días en el campo de Moria, que es el principal que hay ahora mismo en Lesbos, porque el control de fronteras de europeo de Frontex está allí situado y todos los refugiados tienen que pasar por allí para conseguir el papel que les permite continuar a través de toda Europa. Entonces, aquí ya entras de lleno en la realidad. Es un campo lleno de fango, de casetas prefabricadas sin luz y calefacción, con un recinto para acoger familias que evidentemente no da abasto para la cantidad de familias que llegan, que, bueno, me gustaría destacar que no son solo sirias, están llegando muchísimos afganos, iraquíes, iraníes y también algunos ciudadanos de Pakistán. Y también marroquíes, tunecinos, argelinos, que estos tres últimos no pueden continuar el viaje porque no están entre los países de los que se aceptan solicitudes de asilo. Y bueno, la verdad es que es muy impactante llegar a ese campamento, y sobre todo los días que llegan más barcas, que a lo mejor pueden llegar 2.000 o 3.000 refugiados a una isla como Menorca, por ejemplo, pues es muy duro ver a la gente durmiendo a la intemperie en tiendas de campaña y, o sea, sin ropa de abrigo, con temperaturas que ha llegado a haber de hasta 6 grados bajo cero.
Deies que és un dels camps més grossos. No sé com s'organitza un camp de refugiats amb tanta gent, amb aquestes arribades de gent i de barques continuades.
Pues la verdad es que la acción de los voluntarios individuales y de las organizaciones más pequeñas son fundamentales para que se les pueda dar al menos ropa, algo de ropa para poder cambiarse, porque ellos llegan mojados, entonces hay que darles pues calcetines secos, o sea, todo tipo de ropa seca. Luego también hay, o sea, organizaciones venidas de toda Europa, de Holanda, Alemania, de Reino Unido, que les dan de comer. O sea, hay una caseta que además hay un cocinero español que es bastante conocido por allí, que se llama José, que ellos compran con las donaciones privadas comida y cocinan para miles de personas. Bueno, cientos de personas dan dos comidas al día. Hay muchísimas organizaciones y puede parecer caótico, pero es que sin todo este tipo de organizaciones que destinan ayuda directa, es decir, nosotros mismos, yo que he estado con una compañera, faltaba agua en el recinto de las familias y nos íbamos a comprar agua. No había nada para limpiar y nos íbamos a comprar litros y litros de lejía.
Ho hem vist, Paco, ho has documentat en aquest cas un compte de Facebook que vares crear, no? Les xarxes socials han servit també per donar una miqueta de difusió en aquesta feina que estàveu fent allà, i ara ho deies, no? Vosaltres també vareu recaptar dobbers i directament allà vareu poder comprar aquest material que era necessari segons les necessitats que acabeu en aquell moment, no?
Sí, o sea, yo cuando ya decidirme pensé que, como vi que hacían falta pues comprar ropa, zapatos y demás, en vez de pagar pues 60 euros que costaba llevar una maleta además en la, con la compañía aérea, pues pensé que también para ayudar a la economía griega estaría muy bien estar allí. Entonces empecé una campaña que tuvo un éxito y una respuesta y una solidaria de la gente tremenda. Conseguí recaudar 10.000 euros y lo he estado gastando absolutamente todo. Todas las mañanas, casi todas, nos hemos ido, una compañera y yo, a comprar, a llenar el coche de las necesidades de ese mismo día. Y luego también he visto, o sea, he comprobado in situ cómo trabajan ciertas organizaciones, que son a lo mejor entre 2 y 5 personas la organización, y les he destinado fondos para ayudarles. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Proem Ed Aide, o sea, Proem Aide, que son bomberos de Sevilla y otro personal de emergencias que están prácticamente están con sus ahorros allí, con una pequeña barca, rescatando barcos. Y hay otro grupo de mujeres que recogen toda la ropa y mantas que se deja tirado por los campos y lo lavan en una lavandería griega y luego lo reparten en bolsas todo limpio. Uh-huh. Entonces se están gastando pues 1.000 euros al día en limpiar todo eso y lavar, y también las he ayudado.
Des, Roba, parlaves de menjar, que aquestes són les principals necessitats que encara tenen a dia d'avui.
A ver, el viernes, que fue el último día en el que yo estuve allí, a ver, lo que falta, más que enviar ropa, o sea, hay bastante. Creo que se necesitan muchos voluntarios, porque ha enviado ayuda a gente de toda Europa. Entonces, hay un almacén gigantesco que necesita que se ordene, que se clasifique todo bien, porque, o sea, de momento parece que sí que había ropa. Lo que no hay, por ejemplo, son zapatos. Eso es una carencia que hay tremenda, porque claro, se les moja. Bueno, en Lesbos se tarda 5 días en secar unos zapatos, porque a mí se me mojaron y me tuvieron que prestar otros. Y claro, ellos tienen que seguir un duro viaje, que además en los Balcanes hay unas temperaturas bajísimas. Mm. Y claro, necesitan pues calzado bueno. Y bueno, allí compré muchos días en las tiendas griegas regateando.
Clar, i ara ho deies, no? Evidentment fan falta aquests voluntaris. Si algú vol fer aquest mateix camí que tu, ara s'està intentant organitzar, no?, una miqueta l'arribada d'aquests voluntaris a través de les ONGs. Com s'ha de fer? Perquè s'ha de posar una miqueta d'ordre, no?, i concert perquè tothom pugui fer les feines que allà se necessiten.
Pues mira, hay una página en Facebook en castellano que tienes toda la información básica para dar los primeros pasos, que se llama Refugiados Bienvenidos en Grecia. Uh-huh. Y también hay una página en inglés que es lesbosvolunteers.org, que allí están todos los pasos fundamentales. El lenguaje, o sea, el idioma usado es inglés, aunque tengas un inglés básico te puedes manejar, y hay un grupo en Facebook de información para los voluntarios, que es ahí donde se centraliza todo.
Parlàvem d'aquestes necessitats, d'aquesta feina que vares haver de fer i que vares fer durant els dies que vares estar allà, però ja en un plan el més personal, abans ho deies, no? Aquesta arribada constant d'aquestes barques amb aquestes persones fins a 2.000 diàries, clar, supos que és una situació molt difícil. Estan parlant de persones que fugen de situacions molt complicades i que arriben allà en situacions de verdadera emergència humanitària, no? Com has gestionat tu tota aquesta estada allà a Grècia?
Pues es durísimo, a nivel personal durísimo. O sea, desde el momento cuando tú recibes una barca y ves a un padre o una madre que desfallece, no puede coger a su bebé, y tú tienes que coger al bebé, y el bebé está chillando, y les ves que han estado 3 días sin dormir. Luego, una cosa que no sale tanto en los medios y que no se cuenta es que toda esta gente a lo mejor ha estado un mes viajando, y muchas mujeres, por ejemplo, son violadas y torturadas por parte de los traficantes. Entonces llegan con la mirada perdida. Uh-huh. Y luego tú les das a lo mejor incluso una botella de agua cuando bajan del barco, y aún así te miran y ves que...
Desconfían, ¿no?
¿Eh?
Desconfían.
No, de agradecimiento. Te dan las gracias en árabe, en farsi, en los idiomas que ellos hablan. O sea, en su lengua. Uh-huh. Y es increíble, o sea, ves que es gente, luego hablas con ellos y te dicen, no, es que yo era traductor, yo era profesor. O sea, son personas como cualquiera de nosotros.
Claro.
O sea, lo que se pueda pensar de, es que es gente muy pobre que viene. No, no. Es que es como si se, que no quiero que ocurra, pero si ocurriera una guerra aquí, seríamos ellos.
Efectivament. Vicky, supos que tot i la duresa dels moments que has viscut d'aquest drama, no sé si tens intenció de tornar, perquè d'alguna manera te crida, no? O sigui, aquesta situació, precisament aquest drama que has viscut, supos que és difícil deixar-ho enrere i no tornar a saber d'ell. ¿Tens pensat tornar?
Yo quiero volver. Ahora es pronto, lo tengo todo muy reciente. Pero estuve hablando con el coordinador de ACNUR en Lesbos y me dijo que esta situación va a ir a peor. Hay millones de personas esperando huir y van a seguir llegando pues en masa.
El contrast deu ser terrible, no, Vicky? Perquè també hem de recordar que Lesbos és una illa molt turística, és com si ara de cop i volta tot això estigués passant a Eivissa, per exemple, i clar, i el contrast de tot el que genera aquesta postal de Lesbos, en tot el turisme, de cop i volta conjugar-se o mesclar-se en tot aquest drama que estàs descrivint, deu ser molt fort l'impacte.
Bueno, yo creo que sí que, bueno, se ha resentido, ellos lo dicen. Lo que pasa es que ahora, como hay muchísimos voluntarios, por ejemplo, es temporada baja y la ocupación está al 90%,
claro,
de todos los hoteles y apartamentos. Quiero decir, nos hacen a lo mejor un poquito de rebaja, pero siguen teniendo algún ingreso. Es verdad que el pueblo griego está ayudando de forma increíble, y no solo en Lesbos, también en las islas de Leros, Kos, uh-huh, Samos, Chios. O sea, está afectando a más islas. Hay otras que están que se conocen menos y tienen menos voluntarios y organizaciones. Pero bueno, a mí me ha alucinado ver pues decenas de personas de allí de Lesbos que van a ayudar a las barcas por las mañanas.
Se nota que el poble grec, en aquest sentit que estàs comentant, ho ha passat molt malament, o està passant molt malament encara. Això pot generar, per ventura, suscitar més generositat? Se nota aquesta, la circumstància que ells mateixos han viscut, evidentment no tan greu, però sí molt greu, en els darrers anys?
Se nota que és un pueblo muy, muy generoso. O sea, yo he hablo un poquito de griego y he estado pues allí comiendo con una familia griega. Y es que a todos nos une lo mismo, que es que queremos dar humanidad a otros seres humanos que lo están pasando muy mal. Y eso es lo que tenemos en común, seamos de donde seamos. Y los griegos, aun con un 25% de paro que tienen, y allí se ve la pobreza en Lesbos, además está muy alejada del continente, y aún así están dando todo lo que tienen. Incluso lo que no tienen, porque como no pueden comprar nada, recogen toda la ropa que se desecha, la lavan en sus bañeras y la vuelven a llevar seca y limpia. O sea, dan todo lo que pueden y sobre todo muchísima humanidad.
Una situació, com dèiem, que evidentment és difícil, que ha viscut en primera persona en Vicky Bolaños i que avui volíem conèixer aquest testimoni aquí de primera mà dins aquest espai on cada dilluns també intentarem tractar qüestions i temes internacionals amb aquesta visió també de sempre que puguem des d'aquí, des de les illes. Vicky, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Vicky Bolaños, periodista.
IB3 Ràdio, al dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Si per a tu un alihub és un cèrcol que gira al voltant de la cintura, aquest anunci no és per tu. Endesa presenta Colgados del Aro, un programa de bàsquet, humor i entreteniment conduït per Juanma Iturriaga i Antoni Daimiel. Gaudeix de les seves entrevistes exclusives i seccions com Los Minutos de la Basura o Ana en las Nubes. Segueix-los en directe els dilluns a les 23 hores a experienceendesa.com.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
A IB3 Ràdio, al dia.
Dinner at 8, that sounds fine. I suppose it means you'll turn up around 9. Bought a bunch of flowers just for her. She says the burden's on the receiver. I opened the door and you walked in. I sent a wild jasmine. The room seemed to freeze in time. My regular table will be just fine. Radiant and elegant you might be, but your concentration is so golightly. Both of your eyes reflect the moon. You really think you own the room. So what game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. What game shall we play today? How about the one where you don't get your way? But even if you do, that's okay. Try to pick it up, I'm reading the signs. It's turning out to be a real good time. Who'd have thought that entertainment lies in the winter of the discontent. No, sit at the table face to face.
12:44, intentarem dedicar el darrer tant del programa habitualment a la cultura, a l'agenda cultural i també d'oci, Mònica. I avui, saps per què t'ha posat aquesta...
Crec bueno, que sí.
Perquè en Bernat ens ha posat la música, perquè la veritat ha estat en Bernat Nadal, no he estat jo, perquè cada dilluns hi ha una cita ineludible per a molts palmesans i de fora de Palma.
Exacte, sobretot, i si no, gent de ses illes que digui faré un cap de setmana llarg, i que aprofitin i allarguin fins dilluns, perquè dilluns a Palma, en l'hotel Saratoga, a partir de les 8:30 hi ha sempre unes sessions de jam session. Serveixen perquè gent que li agrada jazz, per grups que també comencen, d'alguna manera, i agafin aquesta soltura i també puguin actuar davant un públic entregat.
Sí, senyor, molt entregat, i a més amb unes vistes increïbles,
sí, sí, tot
és el darrer pis de l'hotel Saratoga, el Passeig Mallorca, i hi ha bona música, bones vistes, i si vols fer una copa, evidentment, també.
Això ho anirem recordant els dilluns, i a més ara que parlàvem de música, hem de dir que també aquest espai musical tindrà molta presència en aquest programa, on durant aquesta setmana d'alguna manera anirem presentant els diferents espais. Per exemple, ho farem amb en Celestí Oliver, que ens parlarà de música molt especial, perquè ell sempre ho fa. Mai és música nova, però sempre és música que té moltes coses a dir. I també tindrem música en directe, que això vol dir que els divendres mos ho passarem molt bé.
Mos ho passarem molt bé.
Els dilluns, però ja pensàvem divendres.
Espero que cada dia, però divendres sí, especialment. Què més coses tenim per fer avui?
Tenim, sobretot, moltes exposicions. Sols els dijous es dien que s'inauguren, però n'hi ha moltes d'elles que ja estan en marxa i aprofitarem avui per recordar-les. Algunes tenen a veure, per exemple, en Sant Antoni, i és que aquesta setmana té molt a veure amb aquests foguerons i Sant Antoni que arribaran ja al cap de setmana. Estan parlant, per exemple, d'un any mil dimonis, en aquest cas és una xerrada, se farà una conferència a partir de les 6 de l'hora baixa, Antropologia del Dimoni de Mallorca. Se farà la Misericòrdia, l'entrada és limitada i serà a partir de les 7. És un homenatge a totes les persones, homes i dones, que donen vida als dimonis i dimònies, diuen, d'arreu de Mallorca. I és que Sant Antoni ja comença a marcar també aquesta setmana que dèiem aquí de nos i d'altres coses. Parlem ara sí, com dèiem, d'algunes exposicions, per exemple, que podem veure voltant de la Serra de Tramuntana. En aquest cas se mostren dibuixos, il·lustracions d'un llibre que du aquest mateix títol, Serra de Tramuntana de Mallorca, i en el qual han participat artistes com Bartolomé Seguí, Tatum, Linhart, Feliu Renom. Aquesta exposició la poden visitar a l'Ajuntament de Calvià, des de les 9 de matí fins a les 8 de l'hora baixa, i n'hi ha d'altres, com per exemple una mirada en aquest cas diferent de Toni Catany, Altars Profans. Se pot visitar en el Caixa Fòrum, ho han de recordar, a horària de matí, 10:30 a 1:30, i els hora baixes de 5 a 8, en aquest cas també, com dèiem, a Palma. I algunes espipellades més, per exemple, un artista mallorquí, Roig de Diego, inaugura un espai expositiu diferent, habilitat en aquest cas en el cinema Rivoli. Amb aquesta mostra vol abocar escenaris inspirats pel seu amor als cinemes. La podrem veure des d'avui fins dia 31 de gener, o sigui que aquestes són algunes d'aquestes exposicions. Parlarem d'art i de moltes altres coses dins aquest espai d'agenda.
De tota manera, t'he de dir, Mònica, que jo ja tenc pla per avui, per
ja
avui, per avui vespre. Tenc claríssim i tenc un pla que jo me sembla d'allò més motivador. Vaig al teatre. Jo vaig al Teatre del Mar.
M'agrada.
Vols saber què?
A veure, digue'm.
Vull anar...
Digue'm, Anna.
Anirem a veure el segon torneig de dramatúrgia de les Illes Balears.
En què consisteix això?
Vols saber? I comences avui, tindràs més oportunitats, però avui hi ha un torneig que no és una batalla, o sí?
Ara mos parla l'organitzador, eh? Ara mos parla. I del pare de la criatura és ni més ni menys que un dels millors actors, tot i que ara ja també és director, productor i organitzador de torneis de dramatúrgia com veiem. Toni Gomila, bon dia.
Bon dia, com anam? Som molt exagerats.
No, que va, saps que som fan teu. I que de fer ja, no? És un luxe tenir-te el primer dia d'aquest programa, Toni.
Bueno,
i sentir-te, escoltar-te, com en aquest cas, en qualitat d'organització d'aquest torneig de dramatúrgia que ja va ser un èxit l'any passat, que si no record malament va guanyar en Sergi Baus, no és vera?
Exacte.
I que enguany tenim quatre contrincants nous que comencen avui. Explica'm-nos com va sorgir aquesta idea i en què consistirà.
Mira, t'explico. Has dit el Teatre del Mar, és Mar i Terra, a Santa Catalina.
He dit el Mar, sí senyor, Mar i Terra, allà, Mar i Terra. Després de 4 hores de programa, Toni...
És Mar i Terra.
Santa Catalina,
mira, jo l'any 2014 me varen convidar a participar en el torneig de dramatúrgia que s'organitza amb motiu del Festival Temporada Alta a Girona. I me varen convidar com a autor. I vaig disfrutar. Hi havia anat qualsevol vegada com a espectador, perquè ells duen 7 o 8 edicions, però participar-hi com a autor i veure tot com està organitzat i tot això, me va semblar que era una idea extraordinària per difondre el fet teatral des de la base, des del text teatral, sobretot en tots els que ens dediquem a teatre de text, a la paraula. I d'allà vàrem agafar aquesta idea, la vàrem proposar a l'Ajuntament de Palma, els hi va semblar molt bé, els continua semblant molt bé, i per això mos donen suport per poder organitzar. I sí, són dos combats, més un combat a la final, i són combats a mort, a morir per les paraules.
A mort dramàtica, més clar.
A mort dramàtica, a mort dramàtica. Dolors, estan més contents de l'any passat, és precisament en què tant els espectadors com els participants, tothom va entendre molt bé el sentit d'organitzar això i sobretot què anava en sèrio i què anava de bromes. És evident que és una broma això de fer un combat, és evident que pretendre a ser competitius a dins el món cultural és un error enorme, però també varen entendre molt bé que era una festa per posar en valor els autors, posar en valor els textos i per convidar gent en aquest experiment que són lectures dramatitzades, a veure, a valorar des del primer moment com pot evolucionar un text. Des d'aquell text, com el imaginem com a obra de teatre acabada. Si diguéssim, fèiem una lectura dramatitzada, per ventura no vendria ningú, si dèiem, fèiem un combat i serà molt divertit, i això convida a venir més gent.
Clar que sí, tot això, avui primera semifinal, a partir de les 9, al Mar i Terra. Si no m'equivoco, Juanma Palacios, Marta Barceló, no? Tenim el primer...
Exacte, avui tenim un combat de luxe en Marta Barceló i en Juanma Palacios. I després, divendres d'aquesta setmana, tindrem en Toni Lluís Reyes i en Vicenç Tur. L'any passat vàrem tenir un altre tur, que era en Aina Tur, que venia de Menorca. Enguany tenim en Vicenç Tur, que ve d'Eivissa.
Alerta amb en Vicenç Tur, el conec bé, ve d'Eivissa, tu el coneixes bé també, i alerta. Eh? Jo crec que és la meva aposta. Mira el que te dic.
Jo entendràs que hagi de ser objectiu en els textos que he llegit,
no,
els he llegit, i... però bé, un punt de raó sí que tens. No t'ho discutiré.
Escolta, i el públic com reacciona? Perquè clar, aquí supos que hi ha molta gent del sector també, molt d'actors, qualque crític, directors, que s'apunten per això de veure els seus companys amb un combat d'aquestes característiques. Però també hi ha públic, diguem, del normal, jo no vaig poder anar, per exemple, que era Eivissa, Toni, però que sortien encantats, segons m'has contat, no? O sigui, una experiència diferent.
Sí, és una experiència molt singular. Està una mica relacionada amb tot aquest teatre de proximitat que s'ha fet aquests anys. Tot és el teatre de barra, el microteatre, i és una manera... per nosaltres, de que aquests textos que s'escriuen per fer en petit format i per com a peces breus, i de que sigui igualment això, teatre de proximitat, però un poquet més llarg. Ja anàvem a 40 minuts de durada i ja ens intenció de que sigui una obra de teatre, més enllà d'una escena per resoldre amb una peça de microteatre. Hi ha una sèrie de coses que el fan, per mi, particularment atractiu. Un és els actors que hi participen. A cada lectura hi ha un actor de primera fila de les Illes Balears juntament amb un actor de primera fila de fora. Tenim que enguany participa en Quim Lecina, en Òscar Intente, en Ivan Benet, en Rosa Renom, en Oriol Guinart. És un planter extraordinari. I de Balears hi ha Joan Toni Sunyer, Salvador Oliva, Joan Manuel Vedell, Marc A. López. Vull dir que és un... els actors són de primera fila. La manera de vestir el combat, l'any passat era un combat de boxa, enguany serà un combat d'esgrima. Li donam aquesta visió, aquesta vessant una mica còmica, que en el moment de començar les lectures ja ens centram en el text que han escrit els autors. I després hi ha un altre fet del atractiu, que és que el públic valora. És molt mal de fer valorar un o altre, però el públic serà el que triarà quin text va a la final. Per tant, són tot un conjunt d'elements de, que nosaltres creiem que ho fan atractiu i que l'any passat, sobretot, com vos deia, que les peces de microteatre han estat un gran centre de promiscuïtat laboral dels actors.
Sí, senyor.
Gent que per normalment fan feina amb una companyia o amb una altra, han fet feina junts. I d'aquí aquí també, els autors no saben quins actors les llegiran el text. Són nosaltres que els han seleccionat. L'organització selecciona quins actors. Per tant, avui cap vespre se troben per primera vegada actors que no han fet feina mai junts, amb directors, que seran els mateixos autors, que no, tampoc no han fet feina amb aquells actors, tal vegada, i el que fem és una festa del teatre. Aquí no hi ha capelletes, aquí no hi ha propietaris de res, sinó que el fet teatral és el que mos uneix.
Toni, no atures, també per la televisió d'aquí poc, Infinit, el principal, és com una segona vida aquesta obra que ja vas estrenar fa estona, i també està en marxa un documental del qual, òbviament, ets absolut protagonista, que és Acorats, que jo encara no puc veure i vull saber quan el podré veure, perquè se va estrenar, si no record malament, que la millor fa uns dies, però jo tinc ganes de veure Acorats. Pròxims bolos d'aquest documental?
Ara mateix no les sé dir, la veritat, quedaré un poc malament.
No, tindrem ocasió d'informar, no te preocupis.
Però no passeu pena, que tindrà ocasió, sí. Perquè tot just el vam estrenar divendres passat, encara d'un serressatge de s'estrena. Vàrem fer una funció de corà...
Amb el company Joan Martí, no?, que s'ha...
Exacte, i el company de la vostra casa, Divendres Ràdio, en Joan Martí, ha estat el que va tenir la iniciativa i el que ha fet la feinada de fer-lo. Jo, evidentment, estic abrumat, honorat, agraït i tot el que se pugui dir. Seria un poc egoista jo xerrar bé de documental, xerrar bé de jo. Però jo estic molt content pel fet de que haurà quedat constància, més enllà de l'àmbit familiar d'aquí anys, d'allò que ha estat aquest espectacle i que continua sent, perquè...
Efectivament, continua en marxa. Tot un fenomen teatral que ha durat i que afortunadament dura. I doncs, veiem avui vespre, Toni, al Mar i Terra, no teatre, al Mar i Terra, Santa Catalina. A les 9 serem allà, puntuals, puntualíssim. Segon torneig de dramatúrgia de les Illes Balears. Company, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vagi molt bé.
Hem de dir 5 euros per combat, abonaments de 3 euros per als 3 combats seran de 12 euros. Tota informació d'aquestes entrades a deferro.org o generaltickets.com.
Mònica Bastard, moltíssimes gràcies. 4 hores de directe, que demà repetim. Això és
sí,
el que t'ha
sabut.
Demà a les 9 estarem aquí informant del cas nos de tots aquells temes que, evidentment, ocupen i preocupen a l'actualitat. Bernat, company Romina Hues, han estat al control tècnic. Pep Díaz, a la producció executiva. Joan Trias, a la selecció musical. Fins demà a les 9. Gràcies.
A IB3 Ràdio, al dia.
Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies. Que no son aunque sean, que no hablan ni dicen.
idiomas, sino dialectos que no profesan religiones, sino supersticiones y que no hacen arte, sino artesanía los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. Buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Quien yo me invita que del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba.
Endesa ha patrocinat El Dia.
Serveis i